mantenerse informat.
Queden menys de 24 hores per la constitució dels ajuntaments. A Barcelona tot indica que Xavier Trias, beneficiat pels vetos creuats, serà l'alcalde. Tot i que Jaume Collboni manté la pressió sobre Comuns i el Partit Popular per un pacte difícil, però encara obert fins l'últim minut. A Girona, Lluc Salella serà l'alcalde per un pacte independentista que aparta la socialista més votada, Sílvia Paneque. El PSC recuperarà Lleida, Tarragona i Reus i manté la seva força a les ciutats metropolitanes. El PP recupera Badalona i Castelldefels i a Terrassa, Jordi Ballart opta pels independentistes. I queda Ripoll. Què passarà demà a Ripoll? S'han de posar d'acord Junts, Esquerra, PSC i amb el suport de la CUP per apartar de l'alcaldia a la llista més votada que encapçala Sílvia Orriols, guanyadora de les eleccions. Junts vol l'alcaldia i Esquerra un repartiment de la mateixa. Orriols espera. I la pregunta és fàcil. Quants votants canviarien avui el seu vot al veure el pacte del partit al qual van votar? I després, els partits es queixen de l'abstenció. És normal mantenir aquesta incertesa, com per exemple a Barcelona Ciutat, fins l'últim segon abans de la votació de demà, després de 20 dies? I el dia d'avui ens acompanya també la notícia de que s'obre la porta per dir adeu a un complement que ens ha acompanyat durant 2 anys, la mascareta, avui encara obligatòria a centres sanitaris i a geriàtrics. Ara anem a la farmàcia, si no la portem, és un petit problema. El juliol ja es podria deixar de portar amb aquests espais. Àngel creu que ja és hora.
De la mascareta crec que ja va tenir que ser eliminada de tots els puestos. Entrar en una òptica, en una farmàcia i portar mascareta, no li trobo cap sentit, no? A un centre sanitari, potser sí, però tampoc no tant.
Però és una realitat que l'ús de la mascareta durant 2 anys de pandèmia ha canviat el comportament d'alguns. Així, la Clàudia ens diu que la continuarà portant en alguns espais i fins i tot et demana ampliar-la.
Jo crec que és necessari que es continuï portant, però ja per sempre, ja no només quan hi hagi pandèmies o no, o sigui, per sempre, mascaretes a llocs on hi ha risc de que et puguis passar qualsevol cosa, o sigui, i al metro també, saps? Vull dir, a qualsevol lloc.
Sigui com sigui, la mascareta, el símbol d'una horrible i llarga pandèmia, va camí de ser una elecció personal. Bona tarda, sóc Sergi Tor i amb aquest divendres calorós del mes de juny a Catalunya estan passant més coses. Mar Puerto, bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Comencem avui explicant que el Servei Català de Trànsit ha proposat que l'edat mínima per circular en patinet elèctric sigui als 16 anys, que l'ús del casc sigui obligatori també i que els usuaris d'aquests vehicles de mobilitat personal disposin d'una assegurança de responsabilitat civil contractada. El document també els prohibeix circular per les voreres, rambles o passejos i els aconsella no transitar en espais d'ús preferent de vianants i respectar els itineraris accessibles. I d'altra banda, els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat un grup criminal que traficava amb drogues, algunes menors, i les obligava a prostituir-se i cometre furts. La policia ha alliberat 4 víctimes i ha arrestat 6 persones a Sabadell i Alcorcón, 2 de les quals ja són a presó. A tot això, l'Audiència de Barcelona jutja una exregidora de Manlleu per anul·lar multes de tràfic per valor de 41.300 euros. Carme Rilla s'enfronta així a 15 anys d'inhabilitació i el fiscal demana que aboni els diners per un delicte continuat de prevaricació. També informem avui que el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, per la seva banda, ha proposat endurir penes per produir i vendre marihuana per frenar les màfies a Catalunya i posa l'exemple francès. El conseller demana canvis legislatius perquè no es penalitzin igual les ocupacions socials que les delinqüencials. I atenció també perquè el 7% de les treballadores de presons catalanes asseguren haver patit abusos o agressions sexuals de companys. Aquestes són xifres revelades per la primera enquesta sobre violència masclista en l'entorn laboral penitenciari que ha fet el Departament de Justícia i, no obstant, també indica que a prop del 90% no ho denuncien ni es queixen els seus superiors. També avui acabem explicant que el Festival Cruïlla funcionarà en guany al 100% amb energia renovable i limitarà l'aforament a 25.600 diaris. El certamen es convertirà així en el primer de gran format de tota Espanya que s'alimenta en la seva totalitat d'aquestes fonts.
Gràcies, Amar. Busquem ja tot seguit a l'actualitat de serveis. Doncs i el temps, calor, tot i que pot haver-hi algun ruixat molt puntual a la zona del Prepirineu. Hi haurà temperatures extremes aquest cap de setmana a Catalunya? Doncs sembla que no, sembla que les esquivarem. Sí que hi haurà les Illes Balears i també a punts de la península, com pot ser València, per aquesta entrada d'aire càlid i amb altres regions, però sembla que Catalunya esquivarà aquestes temperatures extremes de calor, però sí que pujaran les temperatures, per tant, doncs, hi haurà unes temperatures elevades. A hores d'ara tenim 31 graus a Girona, 29 Lleida i Barcelona, 27 a Tarragona i 24 graus a Andorra. Després d'un maig i un mes i mig de juny amb temps insegur i pluja, com dèiem, els pròxims dies hi haurà més estabilitat, tot i que hi haurà, doncs, alguns sempre núvols de tarda que poden deixar algun ruixat a les zones del Prepirineu i també a les comarques més de l'interior de Catalunya, entre Ponent i també les de Barcelona. Busquem ja tot seguit l'estat de les carreteres. Doncs perquè som en un divendres del mes de juny, perquè hi haurà bona temperatura i perquè segur que seran molts els que aniran cap a les platges de Catalunya, cap al litoral. Veiem hores d'ara si hi ha moltes incidències a les nostres carreteres. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Comentem aquesta xarxa viària, bàsicament trànsit a les vies que envolten Barcelona, zona del Sabadell. Comencem amb la de l'Allès, volíem dir. Comencem amb l'autopista C33, a Montcada i Reixac, i tenim un vehicle avariat a tocar de les rondes que talla carril. Intervencions un parell de quilòmetres, això com dèiem, aquest vehicle avariat, C33, Montcada i Reixac, direcció Barcelona. El que dèiem, volum de trànsit a la zona del Vallès, per exemple, a la C17, a Parets, en tots els sentits de la marxa. També hi ha més lentitud, va molt més carregat, al tronc central de la P7, 2-3 quilòmetres, entre Cerdanyola i Barberà, en sentit nord, en sentit Girona. És tot des del servei català de trànsit.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Lluc Salellas de Guanyema serà l'alcalde de Girona, el socialista Rubén Buñuales a Tarragona i Félix Larrosa a la Paeria de Lleida. Això és segur. Demà es constituiran a tots els ajuntaments. Parlem de les tres capitals de província catalanes, però falta la quarta. I, a més, la segona ciutat amb importància d'Espanya, on a hores d'ara encara hi ha la incògnita. Parlem de Barcelona. Totes les mirades cap a la plaça de Sant Jaume. L'únic que és segur és la pèrdua de poder 8 anys després d'Ada Colau, tercera a les eleccions municipals del passat 28 de maig. Tot indica que Xavier Trias serà l'alcalde, però a hores d'ara encara no es pot donar per segur perquè el socialista Jaume Collboni II busque un acord d'última hora entre els comuns i els 4 vots del Partit Popular que sumin majoria. Com dèiem, doncs, Xavier Trias, guanyador de les eleccions amb Junts, a l'Ajuntament de Barcelona, i Ernest Maragall, d'Esquerra Republicana, intenten arribar a un acord amb clau independentista, mentre que el socialista Collboni ha posat tota la carn de la graella apel·lant als comuns. Els demana que siguin solidaris, com ell ho va fer amb Ada Colau el 2015 i el 2019, i que l'investeixin com alcalde. Collboni fins i tot els ha ofert entrar al govern. Però aquest oferiment barra el pas al Partit Popular de Daniel Cirera, que avui ha tornat a insistir que amb els comuns Collboni no tindrà els seus 4 vots ara indispensables. Ara mateix, doncs, tot apunta a un govern amb Trias i Maragall o Trias en solitari com a llista més votada. Amb aquest migdia del divendres, a 2:45, a menys de 24 hores, només hi ha una cosa segura, per sort, per als barcelonins. Quina és, Yolanda Canales?
L'únic que és segur és que Ada Colau no tornarà a ser alcaldessa de Barcelona. Ella ja ho va donar per fet en el darrer ple, en el de comiat.
No, ha estat presidenta d'aquest plenari durant 8 anys i està per veure, doncs, l'alcalde i el govern que surti el proper dissabte o els propers mesos. Però, en tot cas, segur que jo no tornaré a presidir el ple els propers 4 anys i, per tant, sí que em vull acomiadar com a presidenta d'aquest ple.
I pel que fa a la resta, tot continua obert, encara que és Xavier Trias qui, a hores d'ara, té més possibilitats de ser investit alcalde en primer lloc per ser la llista més votada. Però, en tot cas, Junts i Esquerra continuen les converses per mirar de tancar un acord. Sí, ho té més complicat el socialista Jaume Collboni perquè necessita majoria absoluta. Per això necessita, d'una banda, els comuns, a qui ha pressionat en les darreres hores recordant que han de triar entre Trias o ell. Els demana generositat i ha avançat també que si surt escollit formarà un govern amb Barcelona en Comú.
Si sóc escollit alcalde, formaré un govern amb els comuns. D'això depèn que Barcelona tingui governs d'esquerres. els comuns han d'actuar en consciència. Jo els demano que estiguin a l'alçada del que li convé a la ciutat. Com nosaltres, els socialistes, ho vam estar el 2015 i el 2019.
El problema per Collboni és que també necessita el PP i els comuns no volen els populars en l'equació, un veto d'altra banda que és mutu, perquè el PP ha deixat clar que qualsevol acord amb el socialista passa perquè ni Ada Colau ni els comuns estiguin al govern municipal. I així li ha fet saber el candidat popular Daniel Cirera a Jaume Collboni per carta.
Jo el que demano és que fem alcalde Collboni per evitar que el separatisme es faci amb la ciutat de Barcelona. Crec que és prou entendible. I jo crec que si els de Colau, que van arribar a la política dient que no venien per als seus seients, pels seus càrrecs, sinó que venien a canviar les coses, ara tenen l'oportunitat de demostrar-ho. Tenen la prova al cotó i poden demostrar que realment el que volen és a la ciutat de Barcelona i no continuar en el càrrec, que és el que dona la sensació que volen fer.
A Girona, en canvi, la situació és clara. Lluc Salellas en serà l'alcalde després del pacte entre Guanyem, és a dir, la CUP, Junts i Esquerra. Un tripartit que deixa l'oposició a la socialista Sílvia Paneque la més votada pels gironins.
Aviam, Yolanda, situem els nostres oients explicant per què es constitueixen demà tots els ajuntaments i altres aspectes legals. Un cop celebrades les eleccions del 28 de maig i de les corresponents dues setmanes per abordar al·legacions i possibles, arriba
la Universitat Abat Oliva Seu.
El dia de la constitució de l'ajuntament, pues, se dirige al alcalde, si hay uno de los cabezas de lista que tienen mayoría absoluta, pues se va al alcalde y ya está. Y si no hay ninguno que tenga mayoría absoluta, pues pasa a ser alcalde automáticamente el primero de lista de la lista más votada en ese municipio.
D'aquí que en el cas de Barcelona, Xavier Trias no necessiti la majoria absoluta per ser investit alcalde, perquè va ser el guanyador de les eleccions, a diferència del socialista Jaume Collboni, que sí la necessitaria. I al llarg de la legislatura, en tot cas, es poden presentar mocions de censura. Un alcalde, això sí, no pot dissoldre el ple i convocar eleccions, a diferència del president del govern, i això li resta poder. La moció ha de ser constructiva i l'aspirant ha de tenir majoria absoluta. No hi ha límits. Y un ejemplo es Badalona, como explica Miguel Ángel Belmonte.
En los cuatro años que tengo en Badalona ha habido cuatro alcaldes distintos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hay pocos límites a esta presentación de mociones de censura, ¿no? Tiene que haber, para que esta moción de censura postre, tiene que ser con mociones de constructiva, claro, es decir, que quienes presentan, el concejal que presenta esa moción de censura, pues tenga la mayoría absoluta el resto de los concejales, ¿no?
En cas de que en la moció de censura hi hagi algun regidor trànsfuga, es demana una majoria reforçada.
Gràcies, Yolanda. Deixem la política. Entrem ara en qüestions més personals. És un autèntic malson per als adults. Estem parlant quan ens ataca l'insomni, quan no podem dormir. Les hores nocturnes van passant i afecta veritablement amb el nostre dia a dia. Però, a més, tot això es potencia i s'intensifica si l'insomni el pateixen menors d'edat. Atenció amb aquesta dada. 3 de cada menors de 5 anys tenen problemes d'insomni. Un dèficit de son que pot provocar alteracions emocionals, cognitives i d'aprenentatge, i així ho han explicat a pediatres que en un primer moment es recomanen mantenir uns horaris regulars, evitar un excés de llum o activitats estimulants a l'hora d'anar a dormir. Si els problemes persisteixen, s'ha de trucar a la porta des de l'assistència primària i per derivar les criatures a unitats del son que es dediquen a tractar específicament aquest problema d'insomni infantil que afecta un 30% dels menors de 5 anys. Avui ha passat per Herrera en Cope Catalunya i Andorra l'Anna, mare d'un nen al qual li costa moltíssim dormir. Joan Gual, com ho gestiona aquesta mare aquesta situació?
Bona tarda, Sergi. L'insomni infantil està alertant els metges perquè quasi un de cada 3 nens el pateix. Però no només afecta els mateixos infants, sinó que també a les famílies d'aquests, que es troben en una situació nova que mai havien viscut. És el cas de l'Anna. El seu fill té 12 anys i en fa més de 5 que pateix insomni. Ens explica com se'n va adonar.
A ver, le costaba mucho conciliar el sueño cuando llegaba la hora de dormirse y se ponía muy nervioso. Y bueno, pues por ahí nos empezamos a dar cuenta que teníamos un pequeño problema.
El fill de l'Anna va començar a anar al neuròleg i altres especialistes que el van ajudar i li van receptar medicaments perquè pogués conciliar el son. Segueix una rutina molt reglada, però sempre hi ha elements que poden interferir en el procés d'anar a dormir.
Cualquier conducta o cualquier momento que sea un poco alterado, pues le trastoca un poco su estado de sueño.
Hi ha factors que poden indicar que el fill té insomni, si té molta son durant el dia, si es queda dormit a classe i està més irritable, o fins i tot si té alteracions de la conducta.
I saludem a l'autora d'aquest estudi que alerta que un 30% dels menors de 5 anys pateix insomni. Doctora Eva Arias, benvinguda a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra i buenos mediodías.
Buenos días.
Bueno, nos hemos quedado sorprendidos del alto nivel de menores de 5 años que sufren insomni, un 30%. Es muy fácil decir 3 de cada 10. No sé si también le sorprendió a usted una estadística tan alta.
Sí, bueno, es verdad que los trastornos del sueño en la infancia, ¿no?, cada vez pues son más frecuentes y pues a día de hoy ya suponen un problema de salud pública importante, ¿no? Pues lo que decías, ¿no?, uno de cada tres niños va a tener algún problema de sueño o algún trastorno del sueño, lo que es una patología.
¿Y por qué ha crecido? Es decir, ¿por qué nos encontramos en esta situación según los análisis médicos, doctora?
Bueno, al final los trastornos del sueño, ¿no?, que sería pues para las patologías relacionadas con el sueño de la infancia, la mayoría de los niños que decimos con un neurodesarrollo normal, ¿no?, que sin otros trastornos del neurodesarrollo, muchas veces se deben a pues problemas conductuales o alteraciones en lo que es las rutinas de sueño o problemas de adaptación, ¿no?, que necesitan pues un enfoque de higiene de sueño adecuado. Que muchas veces pues con el ritmo de vida que llevamos, los distintos horarios, ya sea tanto de ejercicio físico, alimentación, exposición a la luz solar, exposición a pantallas, todos estos cambios que ha habido en nuestras condiciones de vida afectan al sueño de los niños, ¿no? Sí. Entonces es verdad que es importante pues conocerlo, ¿no?, y dar pues los consejos adecuados desde pediatría o desde nuestras consultas de neuropediatría para poder mejorar todas estas rutinas y mejorar todas las conductas del sueño para mejorar esta incidencia de por la noche.
Doctora, ¿y cuáles son los primeros síntomas que unos padres pueden estar ya a empezar a estar preocupados cuando ven que el niño pues no duerme por las noches, a banda de a veces un niño que no sea pues muy proclive a dormir? Pero ¿cuáles serían estos síntomas que tienen que encendernos ya la luz de alarma?
Bueno, sobre todo es ver que unos síntomas que nos pueden alertar, ¿no?, sería un paciente o un niño que tiene mucha hipersomnia por el día, es decir, esto quiere decir que tiene mucho sueño, ¿no?, que a pesar de un descanso nocturno por el día está cansado o presenta episodios de que te quedas dormido en clase. Otro síntoma puede ser la irritabilidad, ¿no?, estar más nerviosos, más irascibles, más irritables con cualquier cosa, alteraciones pues, de la conducta de ser más desobedientes en clase, en casa, problemas para la socialización incluso. Esos pueden ser síntomas diurnos que nos den pista de que no está durmiendo bien por la noche. También hay que saber que cada niño tiene sus horas necesarias de sueño, ¿no?, y unos percentiles de normalidad, pero luego cada niño y cada persona pues tenemos nuestras necesidades de sueño para que el sueño sea eficaz y que sea reparador.
Un de cada tres menors de 5 anys pateix insomni. Un congrés ha abordat aquesta patologia i busca doncs les solucions de cara als afectats i també, evidentment, als preocupats pares. Doctora Eva Arias, una de les coautores d'aquest estudi, gràcies per estar aquí a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra i bona tarda.
Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.
I amb clau econòmic, que avui estàvem molt pendents de l'estudi que presentava Foment de Treball respecte al diagnòstic. I bé, doncs el diagnòstic és positiu, però també deixa indicadors preocupants. L'economia espanyola i catalana està aguantant tota la inflació i la guerra d'Ucraïna, amb la qual s'acumulen ja 16 mesos d'invasió de Rússia a Ucraïna, i les seves derivades. I estem aguantant gràcies a les exportacions, especialment perquè ha crescut moltíssim el sector de l'automoció, del cotxe. Però hi ha dos indicadors preocupants, a més de Catalunya, i és la renta per càpita i la competitivitat de Catalunya. Hi ha hagut una reducció de la renta per càpita mitjana i a més amb el tema de la competitivitat a Catalunya per posicions. Tot i que únicament és, hi ha tres comunitats espanyoles que superen la mitjana europea, juntament amb Madrid i Euskadi, Catalunya ocupa a hores d'ara la posició 108 d'un total de 234 regions europees, per davant del lloc 36 que ocupa la Comunitat de Madrid i Euskadi, que està amb el lloc 83. Com dèiem, Catalunya es situa amb el lloc 108. La part positiva són les exportacions i sobretot en aquest cas amb el sector de l'automoció. Salvador Guillermo, secretari general adjunt de Foment del Treball, explica l'alça de les exportacions del sector de l'automoció.
Aquest gran augment que experimenta, en el cas de Catalunya, aquestes exportacions, venen explicades en gran part per aquest augment del 95,5% en el que augmenta les exportacions de vehicles del sector automòbil en el cas de Catalunya.
Aquesta variable de les exportacions ha compensat també un altre indicador preocupant, com és la moderació de la demanda interna, tant amb el consum com també amb la inversió, segons l'estudi de Foment, que demana sobretot a totes les administracions que adequen les seves eines polítiques per augmentar la competitivitat. Anem ja tot seguit a la publicitat i després busquem un tema curiós i que ens pot afectar moltíssim. Aquest cap de setmana, sens dubte, amb les bones temperatures, seran milers i milers les persones que anem a les platges per a disfrutar d'un temps d'oci. Què passa si ens anem a banyar i quan tornem a la tovallola ens han robat tot? Ens han robat la tovallola, ens han robat la bossa. Únicament tenim el nostre banyador, perquè fins i tot a vegades han perdut els nostres documents. Com podem reaccionar? Quina és la solució que tenim únicament amb el nostre banyador? Doncs bé, a Barcelona ja s'ha activat el kit de supervivència de la Guàrdia Urbana. D'aquest i d'altres temes, continuem aquí a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Los tecnoprecios del Corte Inglés llenan tu nevera. Hasta el 21 de junio, al llevarte un frigorífico, te regalamos hasta 180 euros para tu compra en el supermercado El Corte Inglés e Hipercor.
Aprovecha y llévate un frigorífico Combi Higher Total No Frost Series 3 por 899 euros.
Solo en El Corte Inglés, hasta 180 euros de regalo para llenar tu nevera.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es o en tienda.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És una situació més habitual del que ens pensem, eh? Anem a la platja, anem a banyar-nos, tornem i ens despistem. Si aquí he deixat jo la meva tovallola, les meves coses, on les he deixat? I de cop i volta ens donem compte de que ens ho han robat tot. Estem amb banyador i què és el que fem? Doncs la Guàrdia Urbana de Barcelona ja ha tornat a activar el que és anomenat el kit de la supervivència, preparat per a les víctimes dels lladres que hi ha a les platges. Els agents ofereixen a les víctimes un lot amb el contingut que ara ens descriu la Mar Puerto.
Sí, de fet, la Guàrdia Urbana fa anys que té instaurat el remei perfecte a disposició de les víctimes. Un lot amb roba de recanvi bàsica, xancletes i tíquets de transport de només un sol ús perquè la persona es pugui desplaçar fins allà on cregui pertinent. El portaveu de la Guàrdia Urbana de Barcelona, el Jordi Oliveras, ens explicava així com hem d'actuar en cas de patir aquesta situació.
El més ràpid possible has d'acudir a la policia, vale? Tant a la Guàrdia Urbana com a Mossos d'Esquadra, donar les característiques físiques de la persona fins que l'has vist, que t'ha furtat o t'ha robat, i a partir d'aquí la Guàrdia Urbana ja farà les gestions, i els Mossos d'Esquadra també, que siguin pertinents per localitzar les persones o per localitzar les pertinences, si és possible.
Per tant, es tracta d'un kit bàsic que es pot aconseguir a qualsevol dels dos mòduls que la Guàrdia Urbana té a la platja de la Barceloneta i a l'espigó de la platja del Bogatell, i també està disponible a l'oficina conjunta de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra al passeig Joan de Borbó. Un kit que, a més, trobaran també juntament amb tríptics de denúncies en diferents idiomes, tot per garantir en la mesura del possible un estiu tranquil.
Tindrem entre 90 i 100 agents que estaran patrullant les 10 platges de Barcelona, i l'objectiu d'aquesta unitat de platges, que ja fa molt d'aquests que es va instaurar, és garantir la seguretat, el civisme i la convivència. 2022 la Guàrdia Urbana va fer 272 detencions i 425 imputacions per fets penals. I aquests fets penals inclouen des d'un furt fins a un robatori amb violència fins a qualsevol tipus d'intervenció que tingui vinculació amb les violències sexuals. I pel que fa a la mobilitat, doncs, la mobilitat més immediata, de les vies més immediates a la platja, també és una de les mobilitats que el grup de platges, bueno, la mesta de platges, doncs, té molt en consideració i intervé de forma bastant extensiva.
Doncs aquesta és l'actuació que faran durant els propers mesos estiuencs, en un temps que preveuen igual o fins i tot més mogut que el passat 2019 prepandèmia. Esperem, però, que s'hagi d'utilitzar poc aquest kit, el que significarà que hi ha hagut pocs robatoris, Sergi.
Gràcies, Mare. Així ho confiem, però com a mínim sabem què és el que hem de fer si som víctimes d'aquest robatori a una platja. Aquest matí ens hem aixecat amb una notícia horrible. Ha passat a Bilbao, un home de 28 anys ha estat detingut per part de l'Ertzaintza com a presumpte autor de la mort d'un familiar de 89 anys a la capital biscaïna. Hi havia un ex familiar, la víctima era la tia àvia de l'agressor que l'ha apunyalat mortalment. És evident que es tracta d'un cas extrem, però no ens podem oblidar del maltractament que pateixen moltes persones grans. Negligència, abandonament o abús econòmic són els tres casos més greus i habituals de maltractament a què pateixen molts avis i àvies. Avui us estem parlant una de les formes de violència més sensibilitzades i amb menys recursos de detecció. De fet, segons un informe de la Diputació de Barcelona, que us hem explicat darrere en COPE Catalunya i Andorra, l'any passat es van detectar 346 casos de maltractament a la província. I quin és el perfil de la persona gran maltractada? Doncs atents al que ens ho explica la Gisela Boada.
Mira, Sergi, el perfil sembla ser molt clar. Estem parlant d'una dona entre 84 i 85 anys que necessita suport per les activitats bàsiques, com pot ser vestir-se o dutxar-se, i que té uns ingressos fixes, és a dir, que no depèn dels ingressos del seu agressor. Estem parlant també d'una figura que cohabita amb el seu maltractador, que en aquest cas seria per ordre el fill, la parella o la filla. Per tant, ens trobem en situacions on la majoria no denuncien per pena represàlies als seus familiars, que en aquest cas també són maltractadors. En parlem d'això amb la Pilar Martínez, que és la directora del programa de promoció de l'autonomia personal i prevenció de maltractaments a les persones grans, que ens explica que hi ha 7 tipus de maltractaments: el psicològic, l'econòmic, el físic, la negligència, el maltractament sexual, la vulneració de drets i l'abandonament. Escoltem el que ens explica sobre el maltractament psicològic.
Quan parlem de maltractament sempre parlem en plural, perquè el psicològic és un maltractament transversal. Sempre apareix acompanyat, desgraciadament, d'un segon maltractament.
Un dels maltractaments més habituals és l'abandonament. Es donen casos de familiars ingressats que reben l'alta i ningú els va recollir a l'hospital.
I nosaltres ara anem tot seguit cap a la localitat catalana de Sant Pere de Ribes per parlar amb Neus Ortina, coordinadora tècnica de l'equip d'atenció a persones grans, persones amb dependència o discapacitat de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes. Neus Ortina, benvinguda, bon dia.
Hola, bon dia.
Els Mossos van atendre a més de 1.200 persones majors de 65 anys víctimes de violència a la llar. Això són molts casos diaris, és a dir, estem parlant del segle XXI. Les xifres ens alerten d'un problema invisibilitzat, jo crec, avui és el Dia Mundial, però un problema que existeix diàriament, amb casos diaris.
Molts, per exemple, nosaltres som un municipi petit i va en augment cada any. El 2022 vam atendre, vam detectar més de 30 casos i el que portem d'any portem molts més, no? I som els professionals, no?, com la policia local, els professionals de serveis socials i de salut, sobretot, els que ens arriben al primer lloc, no?, els que detectem, no?, aquestes problemàtiques.
És a dir, van augment. No pots confirmar que fins i tot hi ha més casos cada any.
Sí, sí, cada any hi ha més casos. A més per la visió que tenim, no?, perquè, bueno, estem fent un treball, no?, de formiga, de conscienciar, de detecció, de prevenció, no?, i de sensibilització a la població, i això fa que les mirades siguin diferents, no?, i que cada vegada, doncs, detectem més casos.
I el perfil de les persones agredides, és a dir, quan arriben al teu despatx i comencen a parlar, és a dir, clar, suposo que és un tema duríssim, no?, per a aquesta persona començar a expressar el que li està passant.
Moltes vegades no és la pròpia persona la que arriba directament, sinó a través d'algun veí, de sobretot d'entitats, el treball en xarxa és superimportant, no? A vegades, moltes vegades ens han trucat entitats socials a les farmàcies com a punt d'acollida de persones, no?, grans que acudeixen cada dia. Llavors, això és un superimportant, no?, el treball que en el meu cas els ajuntaments fent per treballar, no?, conjuntament, i poder qualsevol cosa que podem veure que allò no és normal, no?, d'estar qualsevol petita sospita, poder-nos posar en marxa, no? Per la persona és molt difícil reconèixer, no?, que allò que li està passant i que normalment que li fa un familiar directe, un fill, una filla, un net, és un maltractament, no? Llavors has de vincular molt amb aquella persona i acompanyar-la, no?, durant molt de temps, fins que igual tinguem un petit resultat, no?
Hi ha algun tipus de perfil dels maltractadors, de les persones que són els que maltracten o no? O és un grup també molt, molt heterogènic?
Bueno, hi ha un... sí que és un perfil generalment fill, sí que hi ha un número bastant gran d'homes, a vegades amb problemàtiques d'addicció, persones que han tornat a domicili dels pares, no?, amb problemàtica també econòmica, això sona molt, no?, i que va vinculat amb l'abús econòmic moltes vegades, no?
Neus Ortiz, assistenta social de l'Hospital Sant Pere de Ribes.
No, de l'Hospital no, de l'Ajuntament.
Sí, no, perdona, que m'he equivocat un moment. Ho torno a dir, que això ho puc reiterar. Val.
De serveis socials, sí, a l'Ajuntament.
Sí, sí. Neus Ortiz, assistent social de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes. Gràcies per estar aquí a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra i bon migdia.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Aquesta és la part més difícil, però m'ha portat també la part gratificant. Inés Esteban té 89 anys, viu al districte de Sants. És vídua, viu sola i té dos fills que es preocupen d'ella. I està encantada amb la Fundació Associació Amics de la Gent Gran, del seu treball, de la seva companyia i de la seva presència. Inés en relata la companyia que li fan els treballadors i voluntaris.
Cada dimecres ve una senyora aquí i ve dues hores i s'està aquí amb mi. Jo perquè, ja dic, soc molt autònom, però venen si me trobo malament, si m'han d'acompanyar, m'acompanyen allà on sigui. I cada dimecres, de 5 a 7, està aquí una persona amb mi les dues hores.
És la part més positiva d'aquest voluntariat, també de la gent gran. Inés en relata a COPE Catalunya i Andorra la companyia que li fan aquests treballadors i demana que es mereixen un monument a la ciutat.
Jo sempre li dic amb ells, doncs tenia que fer un monument a la Plaça Catalunya. Perquè són immillorables, perquè la gent, hi ha molta gent dolenta, però hi ha molta gent molt bona, i aquí ho veus, gent jove, que van en un avís, que aquí un li ha de jugar la que no li ha jugat la barba, li ha de jugar al suor, però no dir una altra cosa, pues, i estan pendents.
Amb aquest missatge optimista busquem a Càritas i l'actualitat esportiva.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas té cura d'aquelles persones grans més vulnerables, aquelles que disposen d'escassos mitjans econòmics, que tenen dependència física i o social i o que no compten amb una xarxa relacionada de suport. En aquest context s'intenta que les persones grans romanguin en el seu entorn mentre sigui possible. Per això, cada vegada es fan més necessaris serveis de proximitat que van des de l'atenció al domicili fins als pisos convertits, habitatges amb suport i serveis a domicili. Alhora, es promouen projectes de relació grupal o d'acompanyament individual a domicili o en residències.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 1127 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
I a les 3 i 5 arriba Esports Ocope amb Joan Batllori. Joan Batllori, bona tarda.
Bona tarda, Sergi.
Explica un com a hores d'una gran final que lluites una hora, bueno, tot un any, pot estar el Barça amb el cas Mirotic tan obert i tan dur. Sembla increïble, no, Joan?
Sí, té difícil explicació i realment la gestió que han fet uns i altres d'aquest tema és horrible. Avui comença la final de la Lliga ACB, a les 9 de la nit Barça-Real Madrid al Palau Blaugrana, una final que arriba clarament marcada pel cas Mirotic, que ha explicat que fa uns dies el club li va comunicar que li rescindia el contracte. Té 2 anys de contracte encara per davant. Tot això ha enrarit, com et pots imaginar, moltíssim l'ambient a 24 hores només d'aquesta final i jo crec que l'equip no li farà cap bé. Veurem quin és el rendiment de Mirotic i de l'equip en aquest primer partit de la final de la Lliga CB aquest vespre al Palau. En futbol, Espanya-Croàcia serà la final de la Nations League aquest diumenge a Rotterdam. Ahir Espanya li va guanyar a Itàlia per 2-1, amb gols de Jeremy Pino i de Joselu, encara futbolista de l'Espanyol. El Barça torna a l'Englet després de cessió, ha estat cedit aquestes últimes temporades al Tottenham. L'Espanyol prescindeix de Raúl Tamudo, el Girona renova el porter Juan Carlos fins al 2024. Parlarem avui també d'handbol, que tenim la Final Four de la Champions a Colònia, demà semifinals Barça-Magdeburg i PSG-Kielce, i en hoquei patins el Barça s'ha proclamat campió de Lliga després de guanyar 3-6 a la pista del Liceo.
Res, no marxis gaire lluny. En 8 minuts, Esports Ocope fins a les 4 de la tarda. Gràcies, Joan. Fins ara.
Aquí estarem. Fins ara.
I ja esperant a Joan Batllori, però abans de tot, escoltem en línia Cope i a les 3 el repàs informatiu nacional i internacional. Com sempre aquí, a Cope Catalunya. Gràcies. Adéu-siau i fins ara.